Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Esteu escoltant Debat a Bat, el Bisbat de Lleida.
Benvinguts al programa Debat a Bat, el Bisbat de Lleida. Avui comptarem amb l'espai de la tertúlia, on parlarem de l'opció preferencial de l'Església pels pobres.
Càritas, el teu compromís millora el món. Aquesta setmana, les Càritas diocesanes hem fet la presentació de la nostra memòria de l'any 2017. Al marge de les xifres, ens reafirmem en que la pobresa a casa nostra s'ha intensificat i cronificat per moltes persones i famílies. Els nivells de privació material són més elevats que en altres moments del passat similars als d'ara, des d'una perspectiva econòmica i social. Aquesta circumstància ens ha de fer pensar molt i de forma continuada. No podem tractar-la com una qüestió més, sinó com una qüestió prioritària. Pels cristians, que en aquests moments celebrem la festivitat del Corpus i que volem fer molt present la figura de Jesús de Natzaret en les nostres vides i en la nostra societat, el nostre interès i la nostra preocupació per les persones més febles i vulnerables, les preferides de Jesús, ha de ser la base del nostre compromís personal. A Càritas, amb el lema dels anys 2017 i 2018, El teu compromís millora el món, volem donar testimoniatge mitjançant les nostres accions d'aquest compromís. Tothom hi pot participar i pot implicar-se en favor dels més pobres, ja sigui mitjançant el seu treball, el voluntariat o les col·laboracions puntuals. Hem de fer nostre l'interès pels més desfavorits en una acció més de la nostra activitat diària. En un moment en què els avenços tecnològics fan avançar els esdeveniments de forma més ràpida, l'exclusió té unes conseqüències molt més greus que abans, ja que la no inclusió porta a viure molt més al marge dels estils de vida i de les oportunitats que gaudeix la majoria de la població. Aquesta circumstància ajuda a la intensificació i a la cronificació de la pobresa. Per tant, no es tracta únicament d'un problema econòmic, sinó d'un problema integral de les persones. Val molt la pena valorar tot el que tenim, i ser conscients de les oportunitats que ens ofereix per viure de la manera que ho fem, sortosament satisfactòria per la majoria. Fent aquest exercici, podem prendre consciència del que significa no disposar de totes les eines de què disposem, de les materials i les immaterials, per fer allò que volem o desitgem. Cal posar-se en lloc dels altres, sobretot els més necessitats, i identificar-se amb ells. Jesús es va fer pobre entre els pobres. L'única manera de prendre veritable consciència de la seva situació és actuar. Convido tothom que faci contínuament aquest exercici i que obri en conseqüència. Sense el nostre compromís, el món no millorarà. Aquest és el nostre repte. Rafael Allepuz, director de Càritas Diocesana de Lleida.
Notícies del Bisbat.
Celebració del Corpus Christi a la Seu Vella de Lleida. La Seu Vella de Lleida va acollir el diumenge 3 de juny la celebració del Corpus Christi de la diòcesi de Lleida. Va presidir l'Eucaristia el bisbe Salvador Jiménez, qui va expressar el seu prec de ser una comunitat que acollia tothom. Un any més, els infants que han fet la primera comunió van tenir un paper rellevant en la celebració. Acabada la missa i després de la processó pel claustre, va tenir lloc la tradicional benedicció de la ciutat amb la custòdia. El bisbe va demanar a tots els assistents que mai deixin de donar gràcies i conèixer i explicar qui és Jesús i el que ha aportat a tota la humanitat. La col·lecta es va destinar a Càritas, donat que en aquesta festivitat del Corpus l'Església Catòlica celebra el Dia de la Caritat.
Presentació del llibre «Què quieres de mi, senyor?» de Juan Luis Salinas.
La presentació va tenir lloc el 29 de maig al Paranim de la Casa de l'Església, Acadèmia Mariana. A l'acte, presidit pel bisbe de Lleida, Salvador Jiménez, hi van participar la doctora en Bíblia, Marc Pérez, el director de l'Acadèmia Mariana, Joan Vinyes, i el president de l'Hospitalitat de Lourdes, Ramon Maria Reig. Segons l'autor, la resposta a la pregunta «¿Qué quieres de mi, Señor?» és estimar-lo i viure en ell, ser el seu testimoni, pregar que es faci la teva voluntat i jo sigui sempre instrument teu.
Joan Vinyes publica el seu llibre «Com viure amb la malaltia».
La presentació del llibre aquest cop va ser a la sala d'actes de la Universitat de Lleida. Va acompanyar-lo mossèn Ramon Prat, autor del pròleg, Anna Maria Agustí, psicopedagoga, i Núria Manyé, de Publicacions de l'Abadia de Montserrat. L'autor del llibre, doctor Joan Vinyes, és rector de la Universitat de Lleida, exresponsable de Pastoral de la Salut, va explicar com un dia va pensar que podia aprofitar la seva experiència per intentar mostrar què es pot viure amb la malaltia i, fins i tot, com aquesta no només no treu la felicitat, sinó que m'ha ajudat a trobar-la. I va afegir, darrere de la mort no hi ha un mur, sinó una porta a l'esperança. En aquest sentit, va destacar el suport que ha trobat en els místics, en els grups de revisió de vida i en els exercicis espirituals.
El lleidatà Josep Maria Abella, nomenat bisbe auxiliar al Japó.
El Sant Pare Francesc ha nomenat el missioner claretià lleidatà Josep Maria Abella bisbe auxiliar de l'arquibisbat d'Osaka, al Japó. La Santa Seu ho va fer públic el 2 de juny. El pare Josep Maria Abella, nascut a Lleida l'any 1949, va ser destinat al Japó el 1969. Després de diverses responsabilitats en el govern general dels missioners claretians, el 2015 va tornar a aquest país com a rector a la catedral d'Osaka. I ara li ha arribat aquest nomenament. El provincial dels missioners claretians de Catalunya, el pare Ricard Costa Jussà, va expressar el seu goig i va desitjar-li coratge en aquest nou servei.
La tertúlia.
Benvinguts a l'espai de la tertúlia del programa Debat a Bat. Avui ens acompanyen Teresa Maria Figuerola, bibliotecària i conciliària de Mijac. Gràcies, Teresa.
Bona tarda.
Salvador Escudé, professor de l'IRAL. Gràcies, Salvador.
Bona tarda.
I Anna Kruter, educadora i membre del moviment de professionals cristians d'aquí Lleida.
Bona tarda.
Gràcies a tots per ser avui amb nosaltres. El tema que avui ens ocupa és certament una mica per interpretar, no? El tema és, som realment una església que fa opció preferencial pels pobres? L'opció preferencial pels pobres és un principi central de la teologia de l'alliberament, d'origen llatinoamericà, però la importància dels pobres es troba present en el missatge de Jesús d'una forma molt clara. Però què entenem per pobres? Qui és pobre?
Jo crec que pobre és el que necessita, no? Llavors es pot necessitar moltes coses. Doncs potser nosaltres pensem en necessitar diners, però pot englobar moltes coses, no? Necessitar diners, necessitar salut, necessitar companyia.
La pobresa té això, no? Moltes vegades quan pensem en el terme pobresa, pensem en coses de mancances tangibles, no? Però també hi ha pobreses intangibles, no? Però això el que ha dit ella, la salut, però també és la pobresa espiritual, no saber veure l'altre, no saber estimar, tot això són pobreses, no? Que jo penso que sí que l'Església ha intentat donar una mica de resposta, en certa mesura. Depèn de quin espai i en quins moments històrics.
Estic completament d'acord. Em toca afegir-hi la pobresa cultural, que també és una de les bases de marginació. És a dir, no és el mateix un pobre econòmic sense cap mena de cultura, que sàpigui fins i tot anar a buscar ajudes, que sàpigui moure's una mica pel món, que un pobre amb una certa culturalització, que normalment troba recursos. És a dir, per tant, avui la pobresa cultural, la pobresa també dels malalts mentals, és a dir, afegides amb aquestes. És a dir, resumint, diríem, hi ha la pobresa social, la pobresa cultural i la pobresa, estic molt d'acord, espiritual també.
De totes maneres, jo penso que no totes les pobreses són iguals en gradació, no?
Exacte.
Em sembla que la pobresa d'algú que s'està morint ofegat al Mediterrani, doncs no és la mateixa que la pobresa que puc tenir jo a vegades, no? Pensava en el de l'opció preferencial, no? Pues Déu com a pare que estima, o mare, no? Li deu de passar com a nosaltres. Doncs quin és el fill cap al que corres? Doncs cap al que ha caigut del rascaculs, per exemple, no? I s'ha pogut fer mal, o el que li ha anat malament el dia i te ho ve a contar, no? I pateixes, doncs, pel que pitjor està. Te'ls estimes a tots, no? Però el que està pitjor, doncs, te l'estimes. En aquell moment l'has d'atendre més, no? Llavors, segurament, doncs, hi ha gent que necessita més atenció que un altre, sobretot els que pateixen perquè algú altre els hi ha fet mal, no? Doncs, si algú està morint al Mediterrani perquè hi ha guardacostes que els fa tornar dins del mar, aquest necessita més auxili, no? que un altre, que potser es busca el patiment propi a vegades, no?
Dins d'aquesta dinàmica del donar, que, bueno, aquest pobre que ha de ser atès, doncs llavors la pregunta seria si creieu que el qui dona, el que ajuda, rep alguna cosa a canvi? És donant que rebem?
Ui, que difícil. L'experiència demostra que sí. Però també l'experiència demostra que tot el que som ens ho han donat. És a dir, agafant la paraula amb ella del tema, per exemple, dels refugiats, no? És a dir, nosaltres podríem ser perfectament uns d'aquests refugiats, és la casualitat, és una sort, és un privilegi haver nascut on hem nascut, els pares que tenim, i per tant, la veu contra tota discriminació ha de ser alta i clara, perquè és un do, vull dir, és un do el que hem tingut nosaltres, i per tant, aquelles persones que pateixen no en tenen cap mena de culpa la major part de les vegades. Per tant, si ho hem rebut com un do, ho hem de donar també gratuïtament, diríem, com un do. I sí, com més donem, més rics som, això és evident.
El fet de donar, l'altre rep i l'altre també et dona, perquè et dona un estímul, et dona alguna cosa. Des de pot ser la cosa més senzilla, jo abans ho he dit, no, un nen, no? que cau, no? I tu vas a ajudar-lo, o amb algú que necessita, doncs, no sé, potser donar-li en aquell moment doncs, un euro, val? Aquell somriure, aquella cosa, a mi tu et fa sentir en aquell moment especial, diferent, que potser t'ajudarà a afrontar el dia. És una mica de metafísic, no? Però també és veritat que donant reps unes coses que et fan ser diferent i veure la vida diferent, i moltes vegades sempre he pensat que la gent que és capaç de donar amb gratuïtat sense esperar res a canvi necessita anar donant, no? Perquè sap que va rebent, se va enriquint, no?, com a persona, i dona gràcies, que també això és important d'aquest do que parlava el Salvador, no? Gràcies perquè tinc aquesta sort, però al mateix temps per haver trobat amb aquella persona, amb aquella situació, etc.
Estic d'acord amb el que heu dit, però em sembla que aquí potser hauríem de fer un pas més, no? Els voluntaris, la gent que ja donem especialment en l'Església, perquè és evident que donant és rep, però llavors, si sempre donem, no donem l'oportunitat a l'altre de que doni, no? Algú que es passa la vida demanant, algú que sempre ve a ser atès, està en una posició d'inferioritat i nosaltres de superioritat, perquè els ajudem des de dalt, per molt que no vulguem. Jo et dono i tu necessites que et doni, no? I d'alguna manera necessitem estar al mateix lloc, no? I aquest és el repte. I això ho he descobert al Banc de Temps, no? Tota la vida fent de voluntària a tot arreu. I de sobte, el primer intercanvi que vaig fer, algú em diu que bé, que he pogut vindre aquí i hem pogut prendre un té junts, i m'he sentit que he pogut fer alguna cosa després de molt temps de no fer res perquè arribes a pensar que no pots saber fer res, no? Doncs crec que aquest és el nostre repte, també, no? A la persona que ajudem, a les nostres entitats, la fem partícip, inclusiva, seiem a fer un té amb ell, no? Quan vas a països empobrits, crec que hauràs d'estar d'acord amb mi, no? La gent sempre et convida a entrar a casa, benvingut, benvingut, no? I que contents que estem de que vinguis, de que et pugui convidar. Per què? Doncs perquè li dones l'oportunitat de dir, tu ets important, per això també vull rebre de tu i tinc algo a rebre de tu. I crec que tots hem de saber donar, però potser donem molt i no sabem rebre, no? També ens hem de saber cuidar i sentir-nos necessitats.
Jo em sembla bàsic el que estàs dient, i a part l'Església, a part de plantejar-se l'opció pels pobres, és plantejar-se també si és pobra ella mateixa i si està entre els pobres. És a dir, perquè a vegades et planteja dir de cara sempre fem accions de cara amb ells, però és que si agafes bé l'Evangeli, és a dir, el pobre sempre és un misteri, sempre és una interpel·lació cap a nosaltres. I, per tant, potser la pregunta, al costat de l'opció pels pobres, que hem dit al començament, hi ha d'haver la pregunta de com nosaltres estem amb els pobres, vivim austerament, perquè no hem de recordar una cosa, és a dir, hi ha una benaurança que diu feliços els pobres, que en el fons ens està dient que si no sou pobres, i aquí ja podríem ara qualificar de quina mena de pobresa estem parlant, no? Però no sereu feliços, perquè la pobresa... Una part positiva, en el sentit positiu, també és un alliberament, no en aquest sentit de marginació, que això s'ha de denunciar, sí, i s'ha de solucionar.
Sí.
No, ho hem de distingir clarament, la pobresa, diríem, negativa d'una pobresa evangèlica positiva. No? Per tant, la gran pregunta de l'Església és si els pobres s'hi troben còmodes, si ens venen a nosaltres, si tenim una actitud de pobresa evangèlica, i per tant, sí, opció pels pobres, però també opció amb els pobres, no?
Jo crec que aquest és un dels grans reptes que hi ha, no? Potser tenim els pobres on els tenim, a les parròquies. Si entren a una eucaristia, s'hi trobaran a gust, l'entendran.
Sí.
Algú que ve a rebre aliments, però se seu a fer catequesi amb els nostres fills, ve a l'esplai, ve als campaments, al mitjac, on sigui, no?
Sí.
Forma part d'algun moviment. I crec que ens podríem preguntar els nostres moviments, els nostres esplais, les nostres escoles cristianes... Quina mena de pobres hi ha, i els fiquem al centre o no els fiquem al centre, no? Potser és un dels grans reptes que tenim tots, eh?
Sí.
Acollir-los amb estima i donar-los moltes vegades aquella dignitat, no? Una mica, dignificar la seva vida.
I participació,
i
no?
I participar, acollidors, exacte. Que sigui una cosa que tu formes part de la família, no?
Sí.
Vine a casa, sou aquí, tu estàs amb mi, no?
Si no, sempre pegades allò de todo para el pueblo, però sin el pueblo, pues venga, t'arreglem la vida perquè sabem com fer-ho, no? I tu, en realitat, pues, potser ens molestes, no?
Aquesta, certament, és una característica molt important, no?, que hauria de tenir la nostra acollida amb els pobres, ficar al centre. Hi ha alguna altra característica que vegueu o coses que puguem millorar com a església envers aquesta església pels pobres?
Ui, sempre es pot millorar. Hi ha coses que es fan bé. Per exemple, aquí mai recordem els vots de pobresa que han fet moltes persones dins l'església o les comunitats. És a dir, jo sempre dic, quan a vegades em discuteixo políticament amb gent antisistema, que es diuen, jo dic si els grans antisistemes són les comunitats religioses...
Sí.
Dic que són comunistes. És a dir, ho comparteixen tot. Dic, per tant, no cal canviar, no cal esperar a... un canvi gran d'estructures. Dic, escolteu, hi ha exemples dins l'Església que s'està fent una alternativa amb aquest sistema capitalista. Mm-hmm. Per tant, hi ha coses bones que potser s'han de dir més i s'han d'aprofitar l'Església. Però, evidentment, se'n poden millorar moltes. Des de la que insinuava l'Anna, des de la litúrgia, per exemple, jo he anat a un enterrament que hi havia 3 persones i el mossèn el va fer en 5 minuts. No pot ser.
No.
No pot ser, és a dir, eren persones pobres. És a dir, l'atenció a cada persona... sobretot quan està en aquestes situacions de pobresa, de marginació, o de solitud, simplement, o de necessitat, l'atenció personal hem de millorar moltíssim en l'Església. És una de les coses que podem millorar. Ella citava també les escoles. Ens hem de preguntar si les escoles cristianes, doncs, els pobres hi són al centre, o hi són on hi ha prou, on hi ha prou de pobres dins les escoles. És a dir, podríem fer un repàs de tots els sectors en què l'Església actuem i a veure si realment aquesta opció pels pobres es tradueix en el dia a dia.
hi ha tots els nivells, també, no? Que a vegades potser pensem, doncs, mira, en algun nivell, si ara dius el de les escoles, jo crec que direcció s'ho ha de plantejar, però també doncs, dius, mira, hi ha nens que no poden anar a una excursió de les que fem. Què en diu l'encarregat de pastoral? Però què en diu la mestra? Què en diu l'associació de pares i mares? I què en dic jo com a mare quan el meu fill va allí, no? Vull dir que no és responsabilitat només d'un, sinó que col·lectivament diguem, a veure, si vingués Jesús aquí, què faria? Com dius tu, moltes coses bones. Segur que si vingués a Lleida diria, ostres, això dels, la llar dels seminaris, que xulos, mira, que bonic que ho feu per aquí. Però què ens diria que canviéssim, no?
El meu institut, que no era pas religiós ni res de tot això, un institut públic, doncs discretament sempre tothom se li pagava, entre tots, discretament es pagava les excursions o les activitats que famílies que no podien. I no se'n feia ni cap propaganda ni res, però es feia. Perquè això és un altre factor, és a dir, per ajudar una persona i per no fer-li la dignitat ha de ser anònima en el sentit de preservar el qui dona i el qui rep.
No
que anònima no vol dir que no sigui d'una persona en concret.
Sí. Jo crec que un altre repte que ens falta és la coherència en general, no? Per exemple, com a església, què consumim? Pues ens estimem molt el Tercer Món i els missioners, però el cafè, la xocolata, la llum, on contractem, on tenim els diners, no? Quin tipus de roba comprem, si resulta que ens omplim la boca amb alguna cosa i lluitem per la justícia, però després ens anem a comprar roba feta al Tercer Món i algú que no pot arribar a final de mes i som còmplices de l'explotació, no? Llavors no podem ser neutrals, o mirem i som conscients en el consum o no ho som, no? Doncs tant de bo. També a la casa sacerdotal, als col·legis, a totes les entitats d'església, però també a les cases de cada cristià i cada cristiana, doncs optéssim, no?, pel consum conscient, no?
Donant-li un tomet una mica més internacional, creieu que l'església hauria de tenir un paper més actiu en els conflictes internacionals que generen molta pobresa?
Jo crec que hauria de tenir un paper important. És a dir, l'església, dintre del que és l'església com a religió, hauria de tindre aquesta figura, no? Però, a mateix, no hem d'oblidar que també és un estat i, per tant, se podia implicar més en aquestes coses, s'hauria d'implicar molt més. De tota manera, sempre sembla ser que sempre, de forma no tan visible ni pública, de tant en tant s'hi va implicant. Vull dir, tothom diu que quan el mur de Berlín va caure, part de l'església va tindre una mica de sotrac, d'anar trucant, no? De conflictes amb
mediacions,
no? Vull dir, han tingut la seva cabuda i s'han utilitzat dins de l'església, per tant, han estat presents els conflictes, no? S'han posat una mica que se sap al cap del llarg del temps i com una cosa que no és present i no es fa publicitat fins al cap de molts anys. Sí, és cert. Que hauria de ser una cosa més visible, més compromesa, que més la gent s'adongui i sigui més testimoni, potser és el que ens demana part de la societat.
Jo crec que hauríem de parlar d'això, sobretot, com a església, no? L'últim, aquest vídeo que va fer el Papa sobre el tràfic d'armes, home, cap aquí, hem d'anar, no?, cap a denunciar. I també crec que en aquest tema de l'opció preferencial pels pobres, a vegades ens hem llançat, doncs, només als pobres, però Jesús atén altra gent, també al jove ric, també a Zaqueu, no? Intentant canviar el cor de gent que és pobra d'una altra manera, però que la mou a moure's pels altres. Si no estem amb els joves i els ajudem a descobrir aquesta opció preferencial pels pobres, si no estem al costat dels que seran polítics, sí, periodistes, i els ajudem a descobrir-ho, també és més difícil que la gent ho faci, no? Amb el que els pobres han de ser el nostre centre, però des de tot arreu, no? Des de la política, des del l'acompanya amb un jove, amb un nen.
I l'Iglésia li ha faltat, jo crec, a nivell internacional, està molt ben explicat el que hem dit, però fins i tot concretant una mica més, clar, l'Iglésia està feta per gent concreta, per cristians concrets, i s'ha oblidat molt l'acció política, que és una manera de lluitar contra la injustícia. S'ha oblidat en el sentit de que no solament s'ha de fer la denúncia, sinó l'Iglésia ha fet molt poques propostes polítiques viables, per por. Per por, és a dir, pensa que, clar, si es fessin propostes polítiques viables, per tant, per solucionar temes concrets de pobresa i d'altres temes, tenim por que ens discutiríem. Doncs bé, i què? I què? Seria una església molt més rica.
Bé, arribem al final del nostre programa. T'agraïm. Llàstima, perquè això donaria per una altra vegada. Us agraïm als tres per participar en aquesta tertúlia. Gràcies, Anna, per estrenar-te. T'agraïm molt, Teresa Maria, que hagis vingut, i també tu, Salvador, moltes gràcies.
A vosaltres.
I ara gràcies. Us deixem a l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Camins d'hospitalitat per recordar un jesuïta assassinat a Síria.
La parròquia de Sant Ignasi de Lleida acollirà un grup de persones refugiades que viuen a diferents països d'Europa. Cada any participen en aquesta iniciativa per recordar el jesuïta Franz van der Lucht, assassinat a Síria el 2014. El 12 de juny, a les 7 de la tarda, tindrà lloc la festa d'acollida a la parròquia de Sant Ignasi i després es farà una festa multicultural al pati de l'Escola Maristes. El dimecres podeu caminar amb ells entre Palau d'Anglesola i Verdú i el dijous entre Verdú i Tàrrega.
Quarta trobada missionera de la diòcesi.
El Santuari de Santa Teresina acollirà el proper 16 de juny la quarta trobada missionera de la diòcesi. La Delegació de Missions del Bisbat de Lleida organitza aquesta trobada per fomentar l'esperit missioner.
Eucaristia de l'Apostolat de la Lectura.
El proper dissabte 16 de juny, l'Oratori de l'Acadèmia Mariana acollirà la tradicional Eucaristia que organitza cada any l'Apostolat de la Lectura. Serà a les 12 del migdia.
No ha après les lliçons de la vida qui diàriament no ha vençut algun temor. Ralph Waldo Emerson.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Anem a Lourdes. Sempre associem la paraula Lourdes, que és una localitat del sud de França, a la Mare de Déu amb les seves aparicions a Santa Bernadette de mitjans del segle XIX. També és comú unir la mateixa paraula amb el món dels malalts. Multitud d'ells van diàriament a resar davant la imatge de la Mare de Déu per la seva malaltia i per suplicar la necessària fortalesa davant d'aquesta situació. Durant aquest curs ja he abordat el tema dels malalts en diversos comentaris del mes de febrer. La reflexió d'avui no vol ser gens pretensiosa en el sentit de buscar solucions a una realitat tan impressionant com és la malaltia. És només un toc d'atenció a tots els catòlics per convidar-los a complir amb els manaments de Jesucrist en referència a proximitat, preocupació i desconcerts cap als qui més pateixen en qualsevol circumstància de la vida. I, sens dubte, entre ells es troben els malalts, ja siguin en els seus domicilis o en un llit d'hospital. Comptant, a més, amb els trets psicològics que d'una forma particular apareixen en aquests moments, tant entre els que es cuiden com amb els que són cuidats. Tot això per recordar que a finals de juny l'Hospitalitat de Lourdes peregrinarà un any més a aquesta ciutat. Els membres d'aquesta institució diocesana acompanyaran malalts i alguns familiars a pregar davant la Mare de Déu. Ells mateixos, que durant molts mesos organitzen aquesta singular iniciativa, es disposen a viure uns dies d'intensa espiritualitat. També per convidar a tothom a participar en el pelegrinatge i, sobretot, perquè li veu una pregària pel seu feliç desenvolupament. Per aquesta ocasió han escollit un lema molt significatiu. Feu tot el que ell us digui. La Mare de Déu es ho deia als cambrers referint-se al seu fill. Potser en seria bo aplicar-ho també a la nostra vida i per fer diàriament allò que sabem que el Senyor ja ens ha dit. I busquem mil excuses per no fer-ho. Finalment, trateu amb sol·licitud amorosa als malalts i agraïu com a malalts a aquells que us cuiden.
Fins aquí el nostre Batabat, on hem sentit les interessants reflexions dels nostres contertulians sobre l'Església dels Pobres. Us convidem a pensar sobre les altres pobreses més enllà també de la pobresa material.